Bona nit. 93-201-7474. Benvinguts a la nit dels ignorants.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Now it's time to say good night, good night, sleep tight. Now the sun turns out his light, good night, sleep tight. Dream sweet dreams for me.
Bé, doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dilluns post-diada? Qui sap si heu estat a Berga avui, una de les 5 ciutats que aquest diumenge van acollir els actes de la Diada 2016. Històric, s'hi van aplegar 60.000 persones, una xifra mai vista, molt llunyana dels 16.239 ciutadans censats. En parlarem d'aquí una estona amb la seva alcaldessa, Montse Venturós, referent de la política local de la CUP, inquieta, inconformista i la candidata més jove al consistori berguedà durant les darreres eleccions al consistori. Avui n'és l'alcaldessa amb 29 anys, sense experiència en la gestió municipal, com una Ada Colau del cor de Catalunya. La seva primera mesura va ser abaixar-se el sou a 1.402 euros. Va deixar els estudis de dret per dedicar-se al negoci de la seva botiga d'ultramarins i ara comanda el consistori de la capital del Berguedà, una ciutat amb gran riquesa de cultura popular. Recordem que tot just s'acaben de cloure els actes del centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt, uns actes que van motivar la queixa d'algun ciutadà pel fet que l'alcaldessa declinés assistir als actes religiosos. A propòsit, ens preguntem, els càrrecs públics no creients han d'assistir als actes religiosos que es celebrin en el seu municipi? Li hem demanat a Montse Venturós.
Jo entenc, en aquest sentit, doncs, que jo sóc un càrrec públic. Els càrrecs públics no haurien, o jo entenc, de no barrejar mai allò que té a veure amb els afers de la vida privada de les persones amb allò que és directament públic i tractat de nivell d'administració. En aquest sentit, vull dir, hi ha el concepte general de separació estat i església, que en aquest sentit doncs, ve d'antic i que precisament ja denota doncs, això. El que he de fer, entenc, com a alcaldessa, o nosaltres el que hem de treballar com a equip de govern és poder proporcionar a totes aquelles persones el que necessitin com a ajuntament per poder dur a terme les tasques que vulguin i, per tant, doncs, poder ajudar a tot el que és, doncs, pel que fa a l'organització, associacions i entitats que hi puguin haver a Berga, però això no vol dir que necessàriament haguem de participar d'aquests actes religiosos. És més, si realment jo fos una persona creient, a mi em molestaria que algú vingués només, doncs no ho sé, per fer acte de presència, no?
O per respecte?
Per respecte, jo el respecte el tinc tot precisament per això, és que jo considero el respecte precisament no en entrar en un lloc en el qual jo no hi crec. I pel que fa al respecte, jo cada vegada que hi ha hagut un enterrament en el qual com a alcaldessa hi he assistit, però no com a alcaldessa, com a Montse, també assisteixo a enterraments. Això no vol dir doncs, que jo no tingui un respecte per l'Església. En aquell cas, el que tingui respecte és per la persona difunta, que en aquest cas doncs, és cristiana o catòlic, o sigui, m'entens?
Escoltarem Montse Venturós, alcaldessa de Berga, a qui li demanarem també quina és la pregunta que la fa pensar. I ja som a dimarts, i 13. Així comença una nova edició de la nit al servei de la companyia i el coneixement. Intel·ligència col·lectiva des de la ràdio pública, amb temes relacionats en aquest cas amb la religió. Citem el filòsof alemany Friedrich Nietzsche. És l'home una errada de Déu o és Déu una errada de l'home?
Aquest símbol era el de la arroba, que era una mesura de pes.
Si no es cuida, a final de segle podria ser que entre el 50 i el 80% del delta quedés inundat.
Ho ha de fer bullir amb el mateix suc i posar una miqueta més d'aigua i que i un pelín de bicarbonat. Jo els guiso.
Això dels cigrons, jo tinc la mania de fer-ne sempre bullir-ne un quilo. I així els vaig posant en tàpers, els congelo i sempre en tinc.
La pel·lícula deia que l'han donat a l'Idrés, del Billy Elliot.
Billy Elliot, el nen que volia fer dansa i no li deixaven perquè...
Portes plegat tota l'estona per culpa d'aquest nen.
Uh-huh.
I al final per culpa del pare també. És tan bonica aquesta pel·lícula. I a mi jo volia comentar si algú la va veure, si li va agradar com a mi.
volia saber si que nen ha assistit o no, perquè nen ara tindria 40 i pico d'anys, eh? Perquè diu que va néixer l'any 73, per tant, si visqués tindria 43. I per preguntar si ha assistit aquest nen, mira, aquest personatge.
En Billy Elliot.
Això mateix.
A la pel·lícula Billy Elliot em va encantar i té una part molt emocional, molt social i molt, molt maca.
Si aquest noi encara existeix, a veure, els actors no ho sé, però que sembla ser que aquesta història és sobre una història real.
En fin, hay un sinfín de películas, de las bandas sonoras de sus tres grandes compositores, ¿no? Y yo creo que luego también hay otros grandes importantes compositores, actualmente Hans Zimmer.
Les pròximes eleccions serà el dia 25 de desembre, el dia de Nadal. No sé si és segur o no, però si és que és el dia de Nadal, no sé, a mi em sembla, i penso que hi haurà molts catalans que pensaran que no és potser el dia més apropiat.
Per resoldre un hidrotele és que, doncs, anar a màxima tranquil·litat i resoldrà i serà molt millor perquè és una cosa, és una patologia molt molesta i actualment doncs, no hi ha cap tipus de problema.
O sigui que ja m'ha tranquil·litzat i jo avui mateix tinc visita a la Puigverd.
Volia contestar a la senyora que va trucar l'altre dia de Fort Pient.
Sí.
Que preguntava per Ramon Menard.
Sí.
Però és per dir-me que aquest home està molt bé, perfectament.
Sí, aquestes peces les feien servir abans els barbers.
Sí.
Que quan se feien un tallet o es caparraven amb el granet i sortia sang, agafaven aquesta pedra i la fregaven.
Sí.
I llavors això les troncava.
Vaig sentir parlar del general Moscardó, que estava a l'Alcázar de Toledo, no sé si presoner, i que va ser, no sé, si algú m'ho pogués, algun ignorant m'ho pogués aclarir, que crec que abans d'entregar-se va deixar matar un fill.
Però que això s'assembla massa, massa a la història aquesta del, com es diu, del... Ostres, el Guzmán el Bueno, entreganos tu hijo, no? Llavors que el Franco volia fer una creuada.
No sóc caragol ni bolet. I la pluja els va sortir. Si cau aigua, m'estrufo. Si fa sol, estic pensit.
Jo suposo que és el paraigua, no?
Ja ho sentiu, és part de la música del programa d'ahir, amb activitat per xarxa, correu i telèfon i 27 trucades, dues per primera vegada. Les de la Núria de Sant Andreu i la Montse de les Corts. Però volem destacar la trucada de la Filo de Terrassa, que ens va fer una pregunta sobre l'aigua de mar.
Jo voldria saber, que encara sabem de moda això de veure aigua de mar.
Sí.
A veure quines propietats té. Està inclús ja un senyor que fa unes conferències i tot.
Sí.
I escolti'm, si sí, el meu fill em va comprar 10 litres, escolti'm, i no sé... I jo me la prenc, perquè diu, mama, que això, diu, em fortaleix, no sé què, no sé quant, dic, calla, dic, jo preguntaré, però és salada.
És molt salada.
Molt salada, sap allò com una medicina, diguéssim.
Sí, sí, sí.
I com que sóc molt gran,
ja.
Sap, ja tinc 92 anys.
Qui ho diria?
Oi, si em veiés encara ho volia més. De veritat, eh? No sóc molt positiva, sap?
Es nota.
I això és el que fa viure les persones també, eh?
Li demano a vostè, Filo, vostè creu que ser positiu allarga la vida?
I tant. Escolti'm, jo me llevo sempre contenta, me'n vaig a dormir contenta, mira, ara mateix l'hora que és, estic contenta. I oi que ho comprèn.
I com es fa això?
No sé si és una mica de do de persona.
Bé, doncs, amics oients, apunti a disposició des d'ara mateix i fins a les 3 de la matinada a través del 93-201-7474. 93-201-7474. Us atendrà Marta Busto a través d'aquest telèfon, al igual que si ho feu a través del correu ignorants@catradio.cat o les xarxes Facebook o Twitter, ho farà Leandre Terol. En la direcció tècnica musical hi tenim el Martí Rigol. Ens agradarà escoltar les vostres preguntes, respostes i si heu viscut algun fet del dia que penseu que pugui ser d'interès per la resta. La primera comunicació arriba des de l'Eixample de Barcelona. Maria Àngels, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, jo volia contestar, jo no sé si van contestar ja, una pregunta que van fer fa dies sobre per què els bolets es fan a la tardor.
No, aquesta està pendent.
Bé, doncs jo penso que els bolets es fan a la tardor perquè és una època més humida i perquè plou més. Volen molta aigua, els bolets, molta pluja. La prova que quan plou en surten molts més.
Què es diu d'aquesta propera temporada de tardor i bolets?
A veure, què es diu?
Sí, sí, com es presenta?
Ah, bueno, jo em fa l'efecte que molt, molt malament. Jo em sembla que molt malament aquest any. Després volia fer un comentari també sobre el senyor aquest que va parlar ahir, Joan Francesc Cesc Mira, que sí. Jo no recordava el nom, que precisament la noia m'ho ha dit, era Mira, no?
Sí.
Bé, que va dir una cosa que m'ha preocupat molt, però molt. Va dir que aquesta animadversió que ens tenen a Espanya, amb els catalans, que era perillós, i ho va repetir diversos cops. Jo preguntava als ignorants a veure perillós per què.
D'acord.
M'agradaria saber per què és perillós. Que ens tenen molta mania, ja ho sabem tots, no? Però voldria saber per què és perillós, això.
D'acord.
Res més.
Gràcies, Maria Àngels. Bona nit.
Bona nit.
Marxem de l'Eixample cap a Galícia. Allà ens truca el Josep. Josep, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Què fem per aquí?
Volia, molt bé, hi vaig veure aquí per internet la diada i molt bé, estic aquí quan estic aquí també. Ahir volia trucar per la nit a última hora, però ja eren les últimes trucades perquè va trucar un senyor, no sé, demanant pel general aquest, el Palafós.
El Moscardó.
El Moscardó, perdó, el general. Uh-huh. Sí, i doncs a mi me va venir a la memòria quan jo tenia 10 o 11 anys o 2 estava estudiant als Salesianos i allà es van passar aquesta pel·lícula per la tarda.
Uh-huh.
Sempre feien cinema i van passar a l'Alcázar de Toledo.
Sí.
I, bueno, que estaven allà, que els rojos estaven... Bueno, tot el cine. I segurament també la passarien als Salesianos de quasi... L'anaven passant per tota Espanya. I sí, pues, bueno, era una propaganda que jo llavors no sabia que era propaganda... que era una propaganda franquista, la veies allà i que venien los rojos i bueno, i era això, i la van passar als Salesianos, que es feien al cinema per la tarda.
I sacrificaven el seu fill en la pel·lícula?
Sí, sí, no es va veure, però sí que es va veure com un... Jo tenia 12 o 14 anys, o 13 o així, però li van sequestrar, i dos li canviaven, li donaven el fill i se rendia. I ell no es va rendir i, doncs, pues, bueno, li van matar el fill.
El van matar el fill.
I després van venir els nacionals, van liberar, bueno, i quan van fer el pel·lícula en blanc i negre. Pues, ja
sí, sí, èpica, però, èpica.
Els anys 60 i alguna eren així, perquè estava a segona batxillerat, em sembla, així. I els dijous per la tarda, pues, tenien festa i ens feien allà a l'Eucaristia, a resar, i després també es passava la pel·lícula.
Records que són...
I després també t'agraeixo que vagis recordant això d'Àfrica, però potser donaria una pista perquè igual als ignorants li recordarà més. Jo he estat allà molt, o sigui, on va venir el Copito de Nieve, jo us el diré, i doncs és d'allà, vaig estar pues, quasi al costat, perquè van agafar allà per Nieve, per allà, que el va matar un home, el goril·la, a la mare gran. I el van trobar allà de petit i el va comprar aquest senyor, el Jordi Sabater. I bueno, pues, si alguna gent va estar per allà. I també crec que aquest senyor, el Jordi, si algú no sap, el Jordi Sabater, va veure un ocell que és molt difícil de veure, i va veure allà i no sé el nom. Si algú m'ho pot dir, algun d'aquestes persones que li agrada això, és un ocell que és molt difícil de veure.
D'acord.
I ell hi va trobar. Molt bé.
Salutacions via Salutacions. Santiago de Compostela. Adéu-siau, Josep. Adeu, marxem adeu. Ara cap a l'Eixample amb la Carme. Carme, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
És que volia explicar-li en el que hi va preguntar el Leandre perquè els peregrins de Sant Jaume de Galícia portaven una vieira.
Ah, sí?
Els hi servia de bas.
Ah, sí?
Perquè quan a cada pont que passaven... Podíem veure si tenien set, naturalment.
Ah, molt bé.
I en moltes esglésies, almenys abans, a vegades tenien una vieira de plata per batejar.
Ah, molt bé.
En el meu fill el van batejar, però amb una vieira normal. O sigui,
Estava pensant que lligava molt bé la trucada d'abans des de Santiago de Compostela i ara la Carme parlant de la Vieira, no?
Sí, de Sant Jaume de Galícia.
Està molt bé.
Molt bé. Bé, doncs ja el perquè ja s'ha explicat, perquè és clar, un vas no el podien portar i això
no.
els hi servia de vas.
Clar.
Molt bé.
Molt bé, doncs...
Bon programa.
Igualment, adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Ara, sempre que veiem una vieira, doncs, si hem estat escoltant el programa, probablement tindrem aquest link, es diu, no?, aquest lligam amb el concepte del vas o got. Anem ara a Esparreguera amb l'Aleix. Aleix, bona nit.
Bona nit, Javier. Mira, vull fer una pregunta, eh? I és la següent. El Centre de Cosmètics Bella Aurora, eh?
Sí.
A quin carrer estaves a Barcelona? Perquè m'interessa saber-ho.
A quin carrer estava, d'acord.
Vale?
Molt bé, no pengis ara, Aleix.
Vale.
Gràcies, fins ara. Marxem ara cap a Igualada amb la Pilar. Pilar, bona nit.
Xavier.
Endavant.
Jo tinc una resposta perquè l'Aleix d'Esparreguera
sí.
Va preguntar la paraula... Carrincló, què volia dir?
Sí, l'origen, sí, sí.
Jo tinc entès que la paraula aquesta, que hi pot ser igual una dona que un home, és l'origen de distinció.
Uh-huh.
Que no té distinció. Vinga.
Adéu-siau, Pilar.
Adéu-siau,
marxaré.
Jo continuaré escoltant.
D'acord.
Com sempre.
Gràcies, bona
Vinga.
Nit.
Adéu.
Camí de 2:15, marxarem cap a Madrid. Allà hi tenim a Gaston Varela. Gaston, bona nit.
Bona nit, Xavier. Bona nit a tu i a tots els ignorants. Què tal?
Content de sentir-te. Què expliques?
Bueno, no, de moment que volia donar moltes gràcies a Ramon de Benissaret
sí.
Por el tema de la resposta del Delta de l'Ebre.
De l'Orriu. De l'Orriu, que diuen allà.
Sí, de l'Orriu. Sí, sí, que además me va a fer molta gràcia perquè cuando las cosas son de allá, en los productos, cuando vas a comprar, sigui de terra o de mar, te diuen que el producte és del terreno, que me va encantar això, no? I dic, però los musclos també són del terreno? I dic, sí, del terreno. I dic, vale. I el peix també? Sí, del terreno. I dic, bueno, pues... I me va agradar molt la expressió, no?
Uh-huh.
I bueno, i també que això, que una abraçada a l'amiga ignorant que se va recordar de mi, i això, que bueno, que acá estic, que m'encanta això, parlar amb els amics ignorats.
I què ens expliques avui, a veure?
Bueno, avui m'ha passat una cosa bastant curiosa, que estava en casa del meu veí, que viu en la planta baja,
sí,
¿vale?
Sí.
I entonces, anàvem, n'hi ha hagut un moment que hem sortit i hem tornat a entrar, i entonces la seva gata, ¿vale?, ha entrat con nosotros porque la gata entra y sur y tal, y entonces ha entrat con nosotros a la casa.
Sí.
Y just en ese moment el veí de la porta de davant, ¿vale?, ha sortit i ha vist que la gata entrava en casa del meu amic i diu, ai, perdona, que el meu gat se ha ficat en casa teva. I entonces el meu amic diu, no, perdona, és que és la meva gata. Diu, no, si és que és el meu gat. Diu, no, és la meva gata. Entonces se veu que el veí se pensava que també era el seu gat, perquè, bueno, és això de que els gats viuen molt en... ara dos dies acá, després un dia allà, no sé què. Diu, no, si me menja cada dia en casa, si és el meu gat. I el meu amic deia, no, si és que... en casa meva també menja, o sigui que ara entenem per què la gata està tan formosa i tan hermosa, no?
És que la mateixa es passeja d'un pis a l'altre.
Sí, sí, és això que diuen que els gats tenen distintes cases, no? Que n'hi ha vegades, a vegades, bueno, jo recordo de que jo havia tingut un gat i pensava, oh, és que fa tres dies que no ve a casa, a veure si l'han atropellat o li ha passat alguna cosa. I després venia i això, i resulta que havia estat en casa d'un veí, ahí tumbado a la Bartola, i jo patint, no? I això, que el gat que, que los estima molta gent i no són això tan fidels com un gos, no? O sea, que tenen diverses cases i allà los cuiden, pues ellos van. No tots, por supuesto, pero això. I entonces, arrel de que, clar, el veí de la porta de Deván, no? No sabia que era una gata, se pensava que era un gat. I ell va dir, no, bueno, que això, quan un gat tiene tres colors de cabell, ¿vale? Vol dir que és gata, per un tema de cromosomes i tal, que això, bueno, tampoc lo sabia jo, no? I m'ha dit que d'ahí ve lo de buscar los tres peus al gat, la dita esta popular, no? Que diu, no le busquen los tres peus al gat. I de aquí m'ha explicat que lo de los tres peus al gat, que és que ve del Quijote, ¿vale? Del Quixot, se diu,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De Cervantes, que n'hi ha un passatge o no sé què que parla de buscar los tres pies al gato, ¿no? I que diuen, ell m'ha explicat, que això és a lo que s'han agafat alguns historiadors i filòlegs i tal per a dir que Cervantes, bueno, que la obra del Quixot, que en realitat el Quijote és una traducció d'una obra catalana, ¿vale? que com a origen que està traduït d'una obra catalana i que de fet hi ha una teoria que diu que Cervantes no se deia Cervantes sinó que era, crec que Joan Miquel Cervent. O sigui que jo m'he quedat al·lucinat. Avui he après unes quantes coses.
I qui ho diu, sí? Això? Qui ho diu?
Pues se veu que hi ha historiadors i filòlegs que diuen que hi ha una teoria que diuen que el Quijote és una traducció d'una obra catalana i s'agafen a diverses errates i una d'elles és aquesta, que diu no buscar-li los tres pies al gato, que en principi és no buscar-li los tres pèls al gat, los tres colors de pèl, i que això, bueno, que s'apoyen en aquesta teoria.
Doncs,
i també havia vist que, bueno, el meu amic diu que Cervantes, que tenia una casa en Barcelona i que tal, que bueno, que n'hi ha una teoria. I això és per a veure si algun amic ignorant me pot donar una mica més de llum sobre això. Que no sé si se m'entén molt, però...
Vens molt fort, trobo, Gaston.
Pues sí, bueno, és que m'ha deixat bastant impactat, no?
Perquè... És a dir, resumim amb més d'una pregunta, no? Si els tres peus al gat tenen relació amb les gates femelles, per una banda.
Sí.
I després, si Cervantes era d'origen català.
Sí.
I a sobre, i l'obra calcada, l'obra del Quixot, si és una còpia d'un treball català.
Sí.
Per tant, tres preguntes en una.
Pues sí. Una mica relacionades, tot per el meu veí, que els dos se pensaven que eren los amos del mateix gat. O sigui, imagina't.
Ho demanem, Gaston. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Recals, una abraçada.
Bona nit.
Adéu.
Cap de nosaltres ho pot saber tot, però cadascú de nosaltres sap alguna cosa. La nit dels ignorants 2.0. Intel·ligència col·lectiva.
Marxem ara cap al Guinardó amb la Carmen. Carmen, bona nit.
Bona nit, Xavier. Mira, jo una resposta sobre un senyor que va preguntar sobre el general Moscardó de l'Alcázar de Toledo, no?
Sí.
Bueno, jo aquesta pel·lícula l'havia vist als anys 40 i fa 15 dies la van fer per la televisió, la vaig tornar a veure, no? Però antes de fer la pel·lícula, un senyor que en sent aquell historiador va dir que no era veritat el que deien sobre el fill, que si no entregava l'Alcázar matarien el fill. El que va dir aquest senyor, que el fill d'en Moscardó el havien agafat amb altres i el van posar a la presó amb altres persones, no? I al cap d'un temps, uns dies, no sé, els van matar tots. Però que el que diu la pel·lícula sobre el general i el fill, que no era veritat. Això ho van fent a la pel·lícula, però la història no és així. només era això.
D'acord, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Vam fomentar l'èpica en aquest cas. Anem a Sant Andreu ara amb la Núria. Núria, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Soc la Núria de Sant Andreu.
Sí.
Vull compartir amb tots els ignorants que per fi estic jubilada, gràcies a Déu.
Ah, molt bé.
Estic molt bé i bueno, ho volia compartir amb vosaltres. Simplement fa molts anys que us escolto, que he compartit coses amb vosaltres i que, bueno, ja encara tinc la sort de que, bueno, no sé si és la sort o la desgràcia, però estic contenta.
I per què?
Pues perquè almenys la tinc. Que no sé, els que vinguin després si ho tindran. Mm-hmm. Espero que sí. I bueno, i també voldria dir, doncs, que a partir d'ara ho sento molt, ho faré la punyeta. Perquè abans no podia trucar moltes vegades perquè estava treballant, però ara sí.
Doncs faràs la punyeta perquè trucaràs.
Exacte, ho no, dic de broma.
Al contrari, imagina que no ens truquéssiu i no faríem programa. No,
i t'ho dic de veritat, eh? O sigui, jo quan treballava segons els torns que feia, trucava tan a faltar la nit dels ignorants i ara ja la tinc.
És a dir, que t'estrenes com a jubilada.
Sí, i per això volia compartir amb vosaltres, perquè fa molts i molts i molts anys.
Uh-huh.
Escolto sempre segons i puc compartir els meus horaris de feina, perquè he fet tongs. Felicitats. I sí que saps qui sóc.
Em sona la teva veu, sí.
Eh que sí?
Uh-huh.
Perquè jo abans no estava a Sant Andreu, però sí, i a més hi he estat amb la Mira i hi he estat amb tots.
Molt bé. Doncs et felicitem i fins a la propera.
Per suposat. I felicitats a tots els ignorants i de veritat, si feu una sortida, aviseu-me, eh?
Sí, una calçotada, si és possible. Que vagi bé. Una abraçada gran. Marxem ara cap a Tàrrega. Mira, ens truca per primera vegada l'Antonio. Antonio, bona nit.
Bona nit.
Benvingut, endavant.
Mireu, jo us voldria preguntar si sabeu per què els camions de la brossa fan tant de soroll i tenen aquests horaris tan i tan i tan...
Intempestius. Mm-hmm. A veure, perquè vostè probablement té el contenidor sota de casa i cada nit escolta aquella mateixa hora el temperi.
Mireu, sí, però de tota manera deu haver més gent que li passa aquestes coses i fa preguntes. Doncs a mi m'agradaria saber per què passa això.
Si la tecnologia està tan desenvolupada, com és que no s'ha trobat el camió silenciós?
Precisament.
A més, ja imagino, en un municipi tenim una flota de camió silenciós.
Tant de bo.
S'ha acabat el malviure. El camió silenciós ajuda al descans.
Certament.
Doncs ho demanem, Antonio.
Moltes gràcies.
Bona nit i bona feina. Anem ara cap a Barcelona amb la Pepita. Pepita, bona nit.
Hola, bona nit. Que volia contestar amb un senyor que ha preguntat on era a l'Institut Bella Aurora.
Sí.
El carrer Balmes.
Sí.
Estava, i encara fa no gaire temps que existia, el lletrero a dalt de tot.
Uh-huh.
Bella Aurora.
Molt bé.
El carrer Balmes tocant a Pelayo.
D'acord.
Gràcies.
Gràcies, Pepita.
Adéu, bona nit.
Marxem ara cap a les Franqueses del Vallès amb l'Alberto. Bona nit.
Hola, què tal, Xavier? Bona noches, ¿cómo estamos?
Bé, ¿y tú?
Muy bien, pues como te comentaba anoche, pues quisiera responder a la pregunta ¿qué es ser humano?
Sí.
Que comentaba semana pasada, planteaba un antropólogo que tú entrevistabas, ¿no? Y yo creo que es una de las cuestiones más profundas y más complejas al mismo tiempo que creo que se han planteado aquí en este programa.
Sí.
Y muy interesante, ¿no? Porque, bueno, yo empecé diciendo que para mí hay cuatro capacidades muy importantes, porque dejaré de lado un poco las explicaciones antropológicas, ¿no? Porque yo, en fin, como no soy antropólogo, aunque sí soy muy aficionado a esos temas, lo dejaré para los antropólogos. Hay una serie de capacidades que nos hacen, evidentemente, ser distintos y diferentes de cualquier otra forma de vida que hay aquí en la Tierra. En primer lugar, el ser humano es la única especie de nuestro planeta que mata por placer y por necesidad. solamente todas las demás especies lo hacen por necesidad. Eso ya es, nos hacen ser distintos a las demás especies. Luego, evidentemente, hay otra serie de capacidades muy importantes. La capacidad de inteligencia, la capacidad de razonar. Bueno, de razonar, hay algunos que razonan y otros no tanto, aparentemente. Pero bueno, porque si fuera así ahora con el mundo de la política, no nos iría así tan mal como nos está yendo con estos políticos impresentables, ¿no? Pero bueno, entonces, luego hay otras capacidades importantísimas que tiene el ser humano, que es la capacidad de conciencia y de consciencia. Es decir, somos la capacidad de consciencia, somos conscientes de sí mismos. Es decir, somos capaces de saber que existimos y de tener una propia identidad. Y sabemos que en cualquier momento, más tarde o más temprano, al final moriremos. Y luego la capacidad de consciencia. Somos conscientes y somos conscientes, tenemos sentimientos, tenemos sensaciones, tenemos la capacidad de ponernos emocionalmente en el lugar de los demás, es decir, empatía. Y evidentemente el lenguaje articulado, el lenguaje hablado. Tenemos suficientes, las cuerdas vocales suficientemente desarrolladas, grandes y gruesas, para crear sonidos, fonemas, y por tanto el lenguaje articulado. Y evidentemente tenemos también, lo que yo digo siempre, esa doble cara de la moneda, que es la bondad y la maldad. Un oyente decía el otro día que no cree que la maldad sea innata de nosotros y que se geste desde el interior, desde la naturaleza del ser humano. Por supuesto que sí. Un Hitler, un Beethoven, un Einstein no se gestan de la noche a la mañana. Cualquier ser humano ya nace con unas bases determinadas, sea para bien o sea para mal. Luego, lógicamente, esas bases o esas características se van puliendo como un diamante. Y luego se convierten pues en un Messi, en un Iniesta, en un Einstein o en un terrible Hitler, ¿no? Y por tanto, todas esas capacidades son para mí es ser un ser humano.
Molt bé. Alberto, moltes gràcies. Un cop més.
Vinga, hasta luego.
Adéu-siau, bona nit. Adéu. Què hi ha de cert en els beneficis de l'aigua de mar? Quines són les seves propietats? Quines són les utilitats del tamariu o tamarit com a arbre, arbust? Existeix algun estudi rellevant sobre l'Alzheimer que s'estigui realitzant ara per ara a Catalunya? La Conchi veu cada cop més persones que pidolen pels carrers de Barcelona i ha observat que molts d'ells van acompanyats d'un gos. Demana quin és l'origen d'aquests animals de companyia. La Carmina, un missatge de creixement personal. Deixar anar una situació o persona no és ignorar-la, sinó acceptar-la sense necessitat de controlar-la. Deixar anar ha de ser un acte d'amor, no de por. No hi ha conclusió més destructiva que creure que tu ets la víctima i que un altre té el poder de causar dolor i sofriment sobre tu. Camí de 3:45, saludarem ara Leandre Troll. Leandre, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Què es diu a la xarxa? Hi ha alguna pregunta?
Doncs mira, només 20 minuts després de començar el programa, el Roger Simona ens ha preguntat quant temps pot tardar en guarir-se una lesió de tendó rotulià.
Això ho fa via Twitter.
Ho fa via Twitter i ens demana si li podem donar resposta. Imagino que deu patir aquesta lesió i deu estar preocupat.
I tu ho demanes sobre la salsa japonesa.
Sí, perquè, mira, em parlava aquest migdia amb el meu fill que hem tastat unes patates fregides amb salsa wasabi d'aquesta japonesa. Vam trobar-la al súper del barri. Eren molt picants, però estaven bones, no? I ens hem preguntat quins ingredients porta la salsa wasabi i amb què s'acostuma a menjar, no? Hem pensat que potser algun savi ignorant ha estat potser al Japó o ens ho pot explicar perquè ho coneix.
Què vas escriure ahir al diari?
De la nit passada vaig apuntar el concepte dels viatges, no? Viatges cap a un futur polític diferent, a través de la Diada, que ahir va ser molt protagonista, i també viatges de somni, com va anomenar la Montse de les Corts el seu gran viatge. Està a punt de fer-lo, però li passen coses. Va tocar per primera vegada perquè buscava companyia per fer una gran travessa.
Resulta que jo tenia un viatge per fer ara i la persona que m'acompanyava s'ha fet enrere i m'ha deixat penjada. I aleshores tinc un disgust. Ho tinc tot. Bueno, a veure, sí que ho tinc tot, però em falta la companyia. No seria molt complicat, però solament es queda una setmana. Perquè el lloc que és a Sant Petersburg, és que és un viatge una mica d'ensomni. És el Bàltic.
El preu o pressupost són 2.000 euros. Ahir de moment no va trucar ningú,
no,
almenys amb nosaltres.
No,
però que ho sàpiga, per si algú acaba d'escoltar-ho, aquesta persona va tenir un canvi de plans i li encantaria poder-la fer en companyia.
I és un viatge molt interessant, eh? Sant Petersburg i bé, moltes altres ciutats.
Sí, em va semblar que parlava també de Noruega. de Suècia i de Finlàndia. Em va semblar que feia un link per allà. La qüestió és que és un viatge de 9 dies, molt, molt consistent. En la segona hora, l'Eandre ens ho recuperarà una miqueta més i ens explicarà quina conclusió arriba. I avui on anem amb el mapa d'amics i quina serà el nombre de llumeta?
Doncs la llumeta és la 412 i la situarem en un municipi on es concentren dues terceres parts de la població d'un país. És un país petit. El seu nom ve de les aigües termals que els arriben des d'una gran falla enfonsada en el subsol i que aprofiten molts hotels de la zona. Anem fins a Escaldes, Engordany, Andorra, a encendre la llumeta.
I anem perquè està ahí Sánchez, de 39 anys, qui ens ha inspirat. És la voluntària amb Proactiva Open Arms ajudant els refugiats de Lesbos.
Va ser el projecte de Proactiva Open Arms la que em va realment arribar al cor, i després de veure un dels seus reportatges, pues el reportatge de Tokima, doncs em vaig posar en contacte amb ells i finalment doncs vaig poder anar amb un equip seu durant 15 dies a finals de març. I bueno, va ser una gran experiència amb un gran equip de persones, i bueno, el viure-ho directament allà en directe doncs també t'aporta molt i realment et dones compte, no?, del que passa a aquesta gent. No? Hi ha un record que va impactar bastant. Va ser la trobada amb una refugiada iraní, en aquest cas no era Síria. Nosaltres, després de la nostra guàrdia, doncs, anàvem a donar un cop de mà al port de Mitilene, a ajudar les ONGs que estaven allà repartint menjar, repartint roba. Vaig començar a parlar amb una noia que apenas parlava anglès, que anava tota sola, no portava ni papers, ni passaport, ni res, i estava a punt de pujar un barco que tampoc tenia gaire idea de on la duia. I no sé, amb aquesta noia vaig connectar molt, sense quasi dir-nos res, i la vaig acompanyar durant tot aquest recorregut, no?, des que estava al port fins a dins del barco.
Escolta...
I, bueno, va ser l'experiència que més m'ha quedat.
Escoltarem la Thaís, el seu testimoni, en aquest capítol del Mapa d'Amics, i ara continuem amb una pregunta del Jordi. Diu que li agrada molt la música i que passa hores al dia amb els auriculars posats. Pregunta fins a quin punt això li podria arribar a perjudicar l'oïda. 93-201-7474, directe de Catalunya Ràdio, ignorants@catradio.cat i xarxes Facebook i Twitter.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
El que vaig explicar de l'os pedrer.
Sí.
I ho vaig mirar a una enciclopèdia i ho dono ben resumit, eh? Potser ja el podeu arxivar.
Si no saps, pregunta.
Pregunta.
I si saps el que no saben, respon.
Ai, us escolto cada dia, ara que puc dormir. M'agrada. Em relaxo, que estic bé. Vull estirar del llit i anar escoltant. Bueno, bona nit, eh?
Adéu-siau, bona nit.
Viu l'emoció de la Champions a la TDT.
Aquest dimarts, a partir de 3:15 fins al Club de la Mitjanit, la TDP del Barça Celtic a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de la Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
Hi ha res millor que arribar a ser el banc líder a Espanya?
Fer-ho sense oblidar-se de ningú.
CaixaBank és el banc més compromès d'Europa amb el progrés de la societat, segons la prestigiosa publicació Euromoney. Gràcies, una vegada més, a tots els nostres clients, empleats i accionistes.
CaixaBank, millor banca responsable a Europa. Catalunya
Ràdio. No t'ho perdis. Les propostes de Catalunya Ràdio.
Enric Montefusco, Metà Metà, Gossos, Maika Makovski, Mail Sanko, Alba Molina, Joana Serrat, Dubiozka Collective.
No t'ho perdis.
El mercat de música viva de Vic ha triat la millor música. No t'ho pots perdre. Vine a Vic del 14 al 18 de setembre i tria entre més de 20 centenar de concerts. Mercat de música viva de Vic, amb el suport de Catalunya Ràdio.
No t'ho perdis.
La millor lletra de cançó en català d'aquesta temporada busca premi.
Premi Cerverí 2016.
És un raig de maig.
Fins al 15 de setembre podeu votar una de les 8 lletres finalistes a catradio.cat. Entre elles...
El plor, del petit de Calaril.
Ara et veig brillar. És un sol de maig.
Premi Cerverí 2016, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.cat.
Amb la col·laboració d'Enderroc i VilaWeb.
No t'ho perdis.
No t'ho perdis.
Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Marxem ara cap a Mollet, allà tenim a la Pilar. Pilar, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, la meva curiositat és que quants anys fa que ja no neixen criatures de part múltiple degut a la inseminació, i si es pot saber quants n'hi van haver.
Molt bé. Podria repetir-la, sisplau?
Sí. Quants anys fa que ja no neixen criatures de parts múltiples? Llavors que naixien 5 criatures, 4 criatures, degut a la inseminació. Que ja controlen això. Quants anys fa que ja no neixen tantes, en un part, 4 o 5 criatures?
D'acord. Moltíssimes gràcies.
De res. Adéu-siau.
Bueno, igual. Adéu. Ens escriu la Clement per dir: Billy Elliot és una pel·lícula sobre la necessitat de ser com es vol ser, l'autoestima i afrontar dificultats i superar-les. La pel·lícula explica el procés d'autoafirmació personal i de fer front a les resistències socials i d'estereotips. No està basada en cap fet real, però la història sorgeix de l'escriptor Lee Hall, que va trobar la inspiració en la seva pròpia infantesa, ja que va tenir que, o va haver d'enfrontar-se a la seva família i la seva comunitat. És una pel·lícula tendra i plena de grans valors. Moltíssimes gràcies, Clement, per aquesta informació. I al damunt, això ho estic llegint del Facebook, per si teniu ganes d'ajudar-nos, la Carme hi afegeix una imatge d'un gripau. Jo diria que és un gripau. Ella diu que és el bufo bufo, que ja ha arribat i que assenyala pluja. No sé si algú pot confirmar això, si és una granota o si és un gripau. Bufo bufo, que diu que ja ha arribat. On ha arribat? I algú que ens ho podria explicar? Quants llits hi ha i quan es va fundar l'Hospital de Bellvitge? És una pregunta que arrosseguem de dies. L'Amàlia l'ha contestat. L'Hospital Universitari de Bellvitge pertany a l'Institut Català de la Salut. Es va inaugurar l'any 1972 i disposa de 609 llits, 522 de convencionals i 97 de crítics i semicrítics. Què es pot fer i què cal tenir present a partir de saber que tens un fill o una filla superdotada? Per què segueixen el sol els girassols? Per què costa a les persones de parla castellana pronunciar el cognom Llong? Algun oient té records d'haver estat a la Guinea Espanyola? Com s'explica que una castanya a la butxaca esquerra previngui les morenes? Quina és la relació de la flor de la veritat amb els crisantems? De qui és la música que sona amb les colles castelleres? Per què els cigrons envasats? No, aquesta la van contestar ahir. Perquè si els bullen igual que la resta de llegums, llavors quedarien estovats dintre del pot i no tindrien, diguem, la capacitat o les propietats o la manera, diguem, que permet, les possibilitats que t'ofereixen aquest tipus de llegums. Ara tornarem després d'uns minuts.
Reflexionar ens ajuda a créixer i ens planteja reptes que ens fan ser menys ignorants. Un bon camí són les preguntes que fan pensar.
Aquesta nit, la protagonista de les preguntes que fan pensar serà Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga, una de les 5 ciutats que aquest diumenge, 11 de setembre, van acollir els actes de la Diada 2016. Per Berga i els berguedans, sense cap mena de dubte, va ser un dia històric. Segons l'ANC i la policia local, s'hi van aplegar 60.000 persones, una xifra que no havíem vist mai. Alcaldessa, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per l'atenció i moltes felicitats.
Bueno, gràcies a vosaltres i gràcies.
Què està suposant per Berga i els berguedans aquesta diada?
Bé, nosaltres ahir ho comentàvem, no?, i ja feia dies que també en parlàvem, no?, si realment assolíem la xifra de les 60.000 persones, que era més o menys la que inicialment es plantejava com a possible i com a vàlida dintre de la ciutat, doncs, era evident, doncs, que era una cosa excepcional, mai vista a la ciutat, que s'omplís amb un nombre tan ingent de persones, no? Havíem vist altres manifestacions de moltes persones a Berga, com les obreres, per exemple, als anys 70 dels miners de la comarca, o bé també doncs la de en contra la directiva del foc que hi va haver durant l'any 2009 i que també doncs va plegar un munt de persones a la ciutat, realment, però com aquesta històrica d'aquesta excepcionalitat, cap.
L'acte de la Diada a Berga també va reunir una seixantena de personalitats del món polític, cultural i de l'esport. I Montse Venturós, l'alcaldessa, va aprofitar l'ocasió per reivindicar un pes més gran de la ciutat a la Catalunya central. Abans de parlar una mica més del capital del Berguedà i dels seus 16.239 ciutadans, ens agradaria saber quina és la pregunta que fa pensar l'alcaldessa de Berga.
Bueno, n'hi ha moltes, però, per exemple, una cosa que em passa molt sovint, quan hi ha el canvi d'hora, per exemple, una de les coses que he de plantejar 50.000 vegades, o que he de pensar 50.000 vegades, quan es farà més fosc, si es farà més fosc, més d'hora, més tard. No he entès mai, no ho sé, tinc una incapacitat per entendre això.
Ens ho diu Montse Venturós, inquieta, inconformista i que encapçala el consistori Berguedà per la CUP, la candidata més jove de totes les persones que es van presentar a les darreres eleccions del maig de l'any passat. Era el primer cop que s'hi presentava. Alcaldessa amb 29 anys. Qui ho havia de dir ara fa una mica més d'un any, no?
Ni de broma. Implantejable. Absolutament implantejable.
La primera edil de Berga i sense experiència en la gestió municipal.
Ah, exacte, també és cert. Sí, sí, sí.
Diuen que és com l'Ada Colau del Cor de Catalunya o com Manuela Carmena. Què li sembla?
Bueno, no, a mi no m'agrada massa fer comparacions amb res, ni amb... Sí que és cert, doncs, que clar, és com a primeres dones, no, alcaldesses, doncs, en aquest sentit, doncs, és lògic que es faci aquesta comparativa, però entenc, doncs, que cada municipi, cada realitat és diferent, i en aquest sentit s'hauria d'estudiar cada cosa per poder fer una comparació real de tot plegat.
Montse Venturós creu fermament en la participació i reconeix que milita per combatre les desigualtats socials. Una de les promeses electorals va ser proposar grans canvis en la política municipal i va començar baixant-se el sou a 1.402 euros. Va dir que amb aquests diners n'hi havia prou per viure. És així?
És molt cert, sí, sí. Jo, no? Molta gent m'ho diu, i fins i tot, vull dir, no, gent del carrer. Això se m'ha comentat en nombroses ocasions. Com és possible que facis això amb aquest sou? És a dir, és un sou que nosaltres també tenim estipulat a nivell de candidatura. Més del 60% de la població viu amb un sou inferior al que jo cobro actualment, i en aquest sentit, doncs, entenc perfectament que jo, igual que la resta de persones, puc viure. A més, també aporta, o entenc jo, també, doncs, que aporta el nivell, doncs, de no acabar professionalitzant la política, o és un dels motius pels quals tampoc s'acaba professionalitzant la tasca política, diguem-ne, no? Per nosaltres és un pas temporal, en aquest sentit, doncs, el que importa és el projecte i no la persona que hi està al capdavant, perquè en aquest sentit, doncs, també treballem de forma assembleària i aquí, doncs, sí que hi ha... Bueno, és on recau la major importància, per mi.
Val a dir que Montse Venturós és soltera i sense fills.
Bueno, tinc un company que viu amb mi. Era soltera en el moment de la campanya electoral, llavors sí.
I ens pot explicar algun altre canvi rellevant que hagi pogut tirar endavant des del consistori?
Bé, doncs mira, ara fa poc hem fet la municipalització del servei de neteja dels edificis municipals, que era una tasca, doncs, que també portàvem molt en el programa electoral i de la qual n'havíem parlat. Tot just fa, doncs, això, pràcticament no arriba al mes, que hem pogut fer aquesta municipalització, i en aquest sentit, doncs, bé, estem contents perquè és una de les primeres coses que volíem, no?, i de les que volíem treballar, que era retornar, doncs, als serveis públics el que era, doncs, l'Ajuntament, i en aquest sentit, doncs, bueno, aquesta és la primera acció. N'hi han hagut moltes altres que també, doncs, s'han de tenir en compte i de contemplar, però també jo sempre parteixo de la premissa que hem trobat un ajuntament que, com bé ja sabran, doncs, moltes persones, doncs, estaven en una situació, diguem-ne, difícil i dificultosa com a administració, i llavors en aquest sentit, doncs, hem posat un esforç sobretot en intentar estructurar bé l'ajuntament, i tot i així encara ens queda molta feina per fer a nivell intern. Sempre hem entès que si no fem la tasca a nivell intern i no sacsegem una mica també l'estructura actual de l'Ajuntament, doncs difícilment a fora es podran notar mai canvis.
Montse Venturós va deixar els estudis de dret per dedicar-se al negoci de la seva botiga d'ultramarins, que ara em sembla que porta la seva germana. Enyora la botiga?
Molts dies. La veritat és que sí, depèn, és el que dic. Abans potser, doncs, la botiga, clar, a mi sempre m'ha agradat, no?, i és una cosa que m'aportava moltes coses, però en aquest sentit, doncs, estic fent una cosa excepcional, que és per un període de temps limitat, a més, perquè això també per salut entenc que també és necessari, vull dir que ha de ser limitat, perquè si no jo no ho entenc. com es pot sobreviure amb això. Però llavors, a més, doncs, hi ha tot el que és doncs, l'enyor aquest de la botiga que tinc, però abans tampoc tenia una vida potser on estava aprenent constantment un munt de coses, estava tenint unes experiències, diguem-ne, molt potents respecte doncs, la manera de viure, no? Però tampoc tenia tants mals moments com els que tinc actualment, també és cert.
Aquest podria ser un titular. Berga és una ciutat amb gran riquesa de cultura popular. Recordem que tot just s'acaben de cloure els actes del centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt. I, sí? Per cert, alcaldessa, vam rebre alguna trucada de bergadans molestos pel fet que declinés assistir als actes religiosos. Què els diria?
Jo els diria que partim, suposo, i és el que aquests dies he anat analitzant, no?, que es parteix d'una lògica totalment diferent de la meva, no? Jo entenc, en aquest sentit, doncs, que jo sóc un càrrec públic, els càrrecs públics no haurien, o jo entenc que en general, i que a més hauria de ser una qüestió que hauria de ser tractada ja de forma urgent en un país, vull dir que suposadament està al segle XXI, doncs de no barrejar mai allò que té a veure amb els afers de la vida privada de les persones amb allò que és directament públic i tractat de nivell d'administració. En aquest sentit, vull dir, no? Hi ha el concepte general de separació estat i església, que en aquest sentit doncs, ve d'antic i que precisament ja denota doncs, això. Jo el que he de fer, entenc, com a alcaldessa o nosaltres, el que hem de treballar com a equip de govern és poder proporcionar a totes aquelles persones el que necessitin com a ajuntament per poder dur a terme les tasques que vulguin i, per tant, doncs, poder ajudar a tot el que és, doncs, pel que fa a l'organització, associacions i entitats que hi puguin haver a Berga, però això no vol dir que necessàriament haguem de participar d'aquests actes religiosos. És més, sí, és que aquests dies he estat reflexionant molt, si m'allargo amb matures. Però en aquest sentit, doncs, jo crec que és molt important dir també doncs, que si com a representant del municipi, diguem-ne, o de, en aquest cas de l'Ajuntament, he de participar en una església i en una missa en la qual jo no crec. Si realment jo fos una persona creient, a mi em molestaria que algú vingués només, doncs no ho sé, per fer acte de presència, no?
O per respecte?
Per respecte, jo el respecte el tinc tot precisament per això, és que jo considero el respecte precisament no en entrar en un lloc en el qual jo no hi crec. Entens? I a banda de que jo personalment no hi pugui creure, jo crec que la premissa aquí, la bàsica, és el fet doncs, que hi hagi la separació aquesta entre el que és un càrrec públic i el que és un afer de la vida privada de les persones, que això és totalment diferent. I pel que fa al respecte, jo cada vegada que hi ha hagut un enterrament en el qual com a alcaldessa hi he assistit, però no com a alcaldessa, com a Montse també assisteixo a enterraments, això no vol dir doncs, que jo no tingui un respecte per l'Església. En aquell cas, el qui tingui respecte és per la persona difunta, que en aquest cas doncs, és cristiana o catòlic, o sigui, m'entens? Llavors, en aquest sentit, doncs, jo participo, evidentment, de l'enterrament, però per respecte a la persona.
Alcaldessa, ens acomiadarem amb una cita de Vicent Andrés Estallés, que vostè coneix molt bé. No et limitis a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. No sé si vol afegir alguna cosa més pensant en els oients de la nit dels ignorants.
Bé, doncs, demanar a tothom doncs, que participi tant com pugui de la vida de la ciutat i que puguem fer doncs, i construir coses entre tots i totes. I demanar a tothom doncs, que participin d'això, de l'Ajuntament també, i de conèixer exactament com s'estan desenvolupant les coses dintre de l'Ajuntament.
Montse Venturós, alcaldessa de Berga, moltíssimes gràcies pel seu temps i bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.